Migdia, amb Dolors Lleó.
És dilluns 2 de desembre. Lluís Franc, que va ser nomenat director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva el passat mes de juny, ha explicat que s'està treballant amb el CatSalut per avaluar les possibilitats d'ampliar les actuals instal·lacions de l'Hospital de Calella i que d'entrada no se'n descarta cap, tampoc, l'aprofitament del dret a vol resultant del projecte de l'Aldi, tot i que Franc ha reconegut que els 2.800 metres quadrats sortint no resolen en la seva totalitat el dèficit d'espai que té el centre hospitalari. Ha dit que hi ha alternatives igualment viables. I el Consell dels Infants dissenyarà un projecte de millora ambiental per Calella. És l'encàrrec que ha rebut l'organisme, que divendres va renovar els seus càrrecs pel curs 2019-2020 amb la incorporació de 23 nens i nenes de les escoles de Calella, que s'afegeixen als 12 consellers que ja en formaven part i repeteixen. I avui ja es havia anunciat en roda de premsa la creació de 450 places noves d'aparcament gratuït a Calella i que a l'estiu provarà la zona verda al Riarany dels Frares. La intenció és que aquesta estigui en funcionament al juny del 2020 i que sigui gratuïta pels residents que paguin l'impost de circulació a Calella. Aquest és el titular de la roda de premsa que avui explicarem amb més detall en aquesta edició informativa. I en el temps, inici de setmana i del mes de desembre amb estabilitat meteorològica i temperatures agradables que aniran a la baixa en els pròxims dies. A mitjans de setmana ha d'entrar una línia de pertorbació que serà activa a partir de dimecres, acompanyada de vent fort. Comencem, doncs. El director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Lluís Franc, ha valorat l'oferta del govern municipal de cedir els 2.800 metres quadrats de dret a vol resultants del projecte de l'Aldi per resoldre el dèficit d'espai de l'Hospital de Calella. En declaracions al programa La Ciutat, Franc ha assenyalat que la decisió sobre com i on es farà l'ampliació del centre recau en el CatSalut i ha dit que aquesta és una de les diverses possibilitats que hi ha sobre la taula. No la descarta, però reconeix, Naomi Esteve, bon dia.
Bon dia.
Reconeix que les necessitats d'espai són més grans i que, en tot cas, aquesta seria complementària.
Lluís Franc ha explicat que ara per ara s'està fent el treball d'anàlisi de les necessitats d'espai de l'Hospital de Calella, que és on la corporació intervé, i que els resultats es presentaran de forma imminent. El director gerent ha dit que hi poden haver diverses solucions de creixement, entre les quals la que proposa el govern municipal.
Suposant que s'arribi un acord sobre aquests metres, no serà tota la solució aquesta, perquè nosaltres necessitem més. Això dependrà molt de... Nosaltres tenim experts, al CatSalut hi ha experts de com construir, reformar i ampliar, i ho estan estudiant i veuran el què, i s'haurà de negociar amb l'Ajuntament. L'Ajuntament fa aquesta oferta, que és molt d'agrair, i llavors quan es tingui l'informe que es pot sentar en un grup i discutir-ho i veure el què. Si la solució passés per una altra solució per la resta de metros i aquesta per uns metros, o passa per tot junt en un altre lloc, això ja es decidirà.
Segons Franc, en el cas que el CatSalut accepti construir sobre l'edifici privat que es projecta als terrenys de l'aparcament Hospital 2, aquest mai podrien acollir serveis assistencials, però sí que d'administració i gestió. També s'ha referit a d'altres espais de creixement, com l'aparcament que hi ha just davant d'urgències o la reserva ara per als treballadors darrere de Can Saleta. Els dos són propietat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Amb tot, ha exposat que es treballa amb la idea de buscar mecanismes que permetin millorar les condicions del servei mentre no arriba una solució definitiva.
De les opcions que hem estat mirant, s'estan avançant cap a les que seran les més ràpides possibles, això segur. Ara, en tema d'una ampliació d'un hospital, suposo que tardarà alguns anyets, tardarà, esclar. La nostra té dos moments, el moment de pensar per una solució més definitiva i mentrestant identificar dins de l'hospital quines són les coses que s'han de fer per poder aguantar aquest termini.
Al marge de resoldre els problemes estructurals a l'Hospital de Calella, des de la corporació es treballa amb dos altres objectius: revertir la situació econòmica que s'arrossega dels últims anys i la recerca de professionals especialistes. Aquesta última, un mal de cap que afecta tot el sistema de salut català i també estatal. A tot això, Frank ha assegurat que la seva direcció està compromesa amb la millora de les relacions amb els professionals i generar un clima de treball.
Va ser una prioritat la de crear tots els mecanismes, no?, de muntar les reunions periòdiques a través dels comandaments, reunions periòdiques amb els equips dels diferents serveis, fins i tot comitè d'empresa, i vetllar perquè cada vegada més la gent se senti que dins de les dificultats que podem tenir, com tots, o més que d'altres, doncs almenys l'esperit de la direcció és de treballar conjuntament, de reconèixer, escoltar professionals i penseu que en un hospital i en un centre sanitari el que més hi entén de lo que passa realment és el professional.
En cant a les llistes d'espera, el director gerent de la corporació ha informat que a nivell quirúrgic s'està per sobre de la mitjana catalana, però és que de més de 10 dies per a les proves diagnòstiques. Aquí no s'hi compten les peticions fetes per la via d'urgència.
I és una altra de les notícies del dia. Calella augmentarà la seva bossa d'aparcament de cara a l'any vinent. Ho farà amb la posada en funcionament d'un nou aparcament a la part alta del carrer Joan Coromines i també amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a la part alta de la Riera Cap Aspre, aquesta amb 300 places noves. L'objectiu és ampliar l'aparcament gratuït que té a Calella i descongestionar el centre de la ciutat. En la mateixa línia, Josvia ha anunciat també que durà a terme una prova pilot per implementar la zona verda al Riera Areny dels Frares. La intenció és que estigui en funcionament el juny del 2020 i que sigui gratuïta pels residents que paguin l'impost de circulació aquí a Calella.
Totes aquestes novetats formen part d'un paquet de mesures que ha anunciat Gesvia per fomentar la mobilitat i l'aparcament a Calella. Es consolida així l'aparcament gratuït a la part alta de la Riera Cap Aspre, que passarà a tenir 500 places de les 200 que ja té ara, i es crea un nou aparcament a la part alta també del carrer Coromines. Ho ha anunciat aquest matí el president de Gesvia, Josep Torres.
Tindrem ja no una sola bossa d'aparcament gratuït a Calella, sinó dues bosses d'aparcament gratuït de manera perimetral, per la qual cosa un pot deixar el cotxe abans d'entrar a Calella, no tenim el cotxe pel mig. Aquestes dues bosses, una ja la tenim una part, llavors posarem en marxa una ampliació d'aquesta zona i arribarem segurament a uns 500 cotxes aparcats. O sigui, allà podrem aparcar i hi haurà aparcament per 500 cotxes. És a tocar, és a dir, per tant, simplement la bossa s'extendrà més. Estem en negociacions a les propietats per acabar de lligar-ho. Per tant, aquest any que ve tindrem aquesta ampliació. I paral·lelament, a una altra banda de la ciutat, a la zona del PP1, a la part alta del PP1, que és un terreny que és municipal, també allà posem un nou aparcament gratuït d'aproximadament 150 places.
Gesvia també implementarà una prova pilot a la zona verda al Riarany dels Frares davant la pressió que exerceix la zona verda de Poblenou a Pineda. Aquesta nova zona estarà compresa entre el Riarany dels Frares, delimitat amb la Nacional 2 fins al carrer Ànimes. Es crearan així 250 places gratuïtes per a tots els residents que paguin l'impost de circulació a Calella. Per a aquells que no siguin residents, el preu del tiquet tindrà el mateix cost que el de la zona blava. Com a distintiu, s'enviarà un adhesiu als residents perquè puguin distingir els seus vehicles, però això no els eximirà d'haver de treure un tiquet del parquímetre al dia. Des de Gesvia volen fomentar així la mobilitat.
Realment, pels no residents funcionarà com una zona blava. I, per tant, pel no resident estarà regulada de la mateixa manera que la zona blava, amb els mateixos paràmetres, és a dir, de temps i de diners. Optem perquè tinguin una pegatina que els pugui identificar, més aviat perquè la gent de fora que pugui aparcar en aquests llocs de zona verda, doncs, no es distregui i vegi que en els cotxes que estan aparcats hi ha la pegatina verda, vol dir que llavors està regulat d'una altra manera, a part dels cartells que posem, i també s'haurà de treure un tiquet. Tots els cotxes, siguin residents o no residents, tindran l'obligació de treure el tiquet.
La prova s'iniciarà el juny del 2020 i tindrà una durada aproximada de 8 mesos i servirà una mica per avaluar com funciona, quina rebuda té entre els usuaris i si cal extendre-la a altres punts de la ciutat. A banda de la implementació de la zona verda, GESVIA també ha presentat més novetats de cara a l'any 2020, com el manteniment de les tarifes de la zona blava, la reducció en un euro de la targeta de resident o els canvis de tarifes en alguns aparcaments. GESVIA ha anunciat que trasllada el model de tiquets diaris a l'aparcament de les Palmeres i a la zona propera de la piscina municipal. Els usuaris de l'aparcament de les Palmeres durant l'hivern hauran de pagar un euro al dia i en els mesos estivals s'incrementarà a 2,50 euros al dia davant la pressió turística. El mateix passarà a l'aparcament de la zona de la piscina, amb la diferència que durant els mesos d'hivern serà gratuït i a l'estiu també es cobrarà l'import de 2,50 euros al dia. En aquestes dues zones es crearan en total 237 places.
Doncs aquestes són totes les mesures, el paquet de mesures que s'han anunciat avui per part de GESVIA en una roda de premsa que ha anat a càrrec del president de l'empresa municipal de mobilitat, Josep Torres, i el seu vicepresident, Guillermo Gomis. 1:10, avui comença el termini per presentar propostes als pressupostos participatius joves del 2020, com en les anteriors edicions, s'hi destina una partida de 10.000 euros que permetran finançar dos projectes que promogui el mateix col·lectiu de joves de Calella.
Per participar-hi cal tenir entre 15 i 30 anys i que la idea sigui viable en termes econòmics i també legals. Hi ha temps fins al 17 de desembre, omplint una de les butlletes que s'han repartit a l'Espai Jove de Can Saleta, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça, el Pavelló Municipal, el Club Natació Calella o els centres d'educació secundària. També està disponible electrònicament a joventut.calella.cat i ho ha explicat la regidora de Joventut i Participació, Cindy Rando.
Poden presentar propostes relacionades amb treball i ocupació, habitatge, formació i educació, oci, cultura i lleure, mobilitat, salut o altres temes que considerin que no queden recollits aquí. I han de fer-nos una petita explicació del què és el que volen fer, quan ho volen fer i un cost aproximat.
Jove, què faries per Calella? Tenim 10.000 euros per a projectes. Digues la teva, és el lema de la convocatòria amb què s'anima els nois i noies de Calella a intervenir en la presa de decisions sobre el que es destina, a part del pressupost destinat al col·lectiu. Des de l'Espai Jove s'ha programat una sessió de treball per als joves que necessitin un cop de mà per perfilar la seva proposta. Serà el dimarts 17 de desembre de 12 a 8. El divendres 20 de desembre es farà l'assemblea en què els mateixos assistents votaran i diran quins són els guanyadors.
Seguim endavant a l'info migdia d'avui. 35 nens i nenes de les escoles de Calella formen part del Consell dels Infants del curs 2019-2020. D'aquests, 23 s'incorporen de nou en aquest òrgan de participació que promou l'Ajuntament i que dona veu a l'alumnat de 5è i 6è de primària a través dels seus representants. Divendres es va celebrar l'acte de constitució que dona el tret de sortida al treball que faran en els pròxims mesos amb un encàrrec concret, i és que hauran de dissenyar i proposar un projecte per la millora ambiental de Calella.
El Consell dels Infants té el repte de contribuir a que Calella sigui una ciutat més sostenible a nivell ambiental. Durant aquest curs hauran de pensar com aconseguir-ho i traslladar el resultat d'aquest procés de treball al consistori. És l'encàrrec que els feia l'alcaldessa Montserrat Candini durant l'acte de constitució de l'organisme per al curs 2019-2020, del qual en formen part 35 nens i nenes de les escoles de Calella. Candini els agraïa el seu interès i el de les seves famílies per contribuir al bé comú.
Jo estic convençuda que al llarg d'aquí uns anys sortiran bona gent, gent bona, homes i dones, que haureu format en el seu moment de Consell d'Infants o Consell d'Adolescents i que podreu ser uns magnífics alcaldes i alcaldesses, perquè des de ben jovenet, com sou vosaltres, de 5è i de 6è, de ben jovenet ja haureu pensat en què és allò que és més interessant pel conjunt, doncs, de la nostra comunitat.
L'acte va estar presidit per l'alcaldessa, que juntament amb representants de les forces polítiques municipals va entregar dels diplomes que acredita la condició de consellers als nens i nenes que formaran part de l'organisme. I arriben elegits pels seus propis companys després d'haver presentat la candidatura i haver fet campanya a les escoles. La tinent d'alcaldia i responsable d'educació, Montserrat Mateu, subratllava que l'elecció s'havia fet amb respecte i voluntat d'escoltar els candidats.
Heu estat respectuosos en les propostes que feien altres companys que també estaven fent campanya per poder ser consellers. I aquí també hi ha el saber escoltar, eh? Poder-nos escoltar uns als altres, perquè és molt important, eh? No només és important parlar i dir les nostres opinions, sinó també saber escoltar en els altres.
Amb aquest és el quart curs que Calella compta amb un Consell dels Infants.
A Comarca, els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves que presumptament van agredir tres vigilants de seguretat a l'interior d'un tren que estava estacionat a Pineda. Els fets van passar diumenge a les 7 del matí en un tren que feia el recorregut entre Blanes i Barcelona a la línia de tren del Maresme, a la R1. Segons la versió dels vigilants, intentaven separar un grup d'uns 15 joves que es barallaven dins del vagó després de passar la nit en una discoteca de la zona. Els agressors van intentar clavar una ganivetada als vigilants i els hi van llançar pedres que van agafar de la via quan el tren va aturar-se a Pineda. Tres dels vuit vigilants que treballaven van resultar ferits. Un d'ells ha necessitat quatre punts de sutura en una ferida, un altre ha rebut l'impacte d'una pedra en un ull i una treballadora té una contusió en un braç. Un dels vigilants agredits ha denunciat en declaracions a TV3 que són fets que s'estan tornant massa habituals.
Agredits, vandalismes, és algo, pues, por desgracia, que s'està tornant massa habitual. És una ruleta russa. Això, te puges al tren i igual no pot passar res, com se poden passar aquestes coses. O sigui, una baralla multitudinària, tu te veus al mig, intentes que la cosa no vagi més, i a vegades, pues, bueno, surtes agredit o surtes ferit.
Els Mossos han identificat a diverses persones, han detingut a dos nois, un d'ells és menor d'edat, se'ls acusa de lesions i amenaces. Segons el Sindicat de Seguretat Privada, les agressions contra vigilants al transport públic han crescut un 33% respecte a l'any passat. Des de començaments d'any ja n'hi ha hagut 181. Per això demanen més mitjans, més mesures de protecció i que se'ls reconegui també com agents de l'autoritat. El passat mes de setembre, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Blanes van realitzar un dispositiu especial a l'estació de tren d'aquesta població per combatre l'incivisme i els aldarulls que fa temps tenen lloc a la zona d'oci nocturn de Blanes. A Canet de Mar, l'Ajuntament ha obert un expedient disciplinari per falta greu als tres agents que van denunciar que els cotxes i motos de la policia local circulaven sense passar la ITB. Els tres membres de la policia local van denunciar el passat mes de setembre públicament el mal estat d'alguns vehicles que no disposaven, deien, d'aquesta inspecció tècnica de vehicles ni tampoc de l'assegurança obligatòria, el que va propiciar una ràpida reacció del govern municipal per posar al dia totes aquestes irregularitats. Ara, aquests tres agents se'ls ha obert un expedient, un fet que des del sindicat UGT veuen com una prevaricació administrativa. El govern de Canet de Mar, que ostenta la republicana Blanca Arbell, ha negat per escrit en dues ocasions, l'última, divendres passat, que s'hagi incoat cap expedient als agents. Apunten que els tres membres de la policia local sí han rebut citacions com a presumptes inculpats. Als agents se'ls acusa de no haver utilitzat el conducte reglamentari adequat. I una jove de 19 anys i veïna de Sant Vicenç de Montalt va morir dissabte en un accident de trànsit. Els fets van passar pocs minuts després de 3:45 de la matinada al quilòmetre 652 de la carretera Nacional 2 al seu pas pel terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres. La noia anava de passatgera d'una motocicleta. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i la moto van xocar a la zona del Port Balís. El conductor del turisme es va donar la fuga com a causa de l'impacte. La passatgera va morir, la conductora va quedar ferida greu i va ser traslladada a l'Hospital de Mataró, posteriorment a Can Ruti. Hores més tard de l'accident, els Mossos van detenir el conductor del turisme per homicidi imprudent greu i per abandonament del lloc de l'accident. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 5 patrulles dels Mossos, 3 de bombers i 3 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Amb motiu bateig del cap gros de l'avi Pruna dedicat al president del grup Avi Moltó, l'acte es va celebrar ahir a la plaça de l'Ajuntament amb la presència de l'homenatjat, dels capgrossos, de la colla de geganters i grallers de Calella i els udols de foc. Va servir per celebrar els 50 anys de l'entitat calellenca.
Jaume Pruna ha explicat als micròfons de Ràdio Calella Televisió que què li ha semblat la festa de bateig del seu cap gros.
M'ha semblat formidable. Jo sabia que venia de la mà de gent experta, com és en Josep Miracle, assessorat sempre pel Departament de Cultura i la senyora alcaldessa. Jo penso que, i a més, de tots els calellencs que hi han col·laborat, han fet que això fos una gran festa. Jo estic molt content.
Una de les sorpreses de l'acte va ser que el seu net va portar el cap gros.
Això ha sigut meravellós. Aquesta ha sigut la sorpresa més gran. Tenir avui els dos bisnets aquí ha sigut una cosa curiosíssima. I que el petitó hagi pogut fer una fotografia i el gran hagi portat el cap gros, a mi em sembla que és un record pels pares, pels avis, que serà un record per tota la vida.
D'altra banda, Pruna va explicar que el grup Avi Moltó mantindrà alguns actes tradicionals com la volada d'estels per festa major, l'home dels nassos o el caga tió. A més, va anunciar que el grup està preparant una exposició que dura 6 mesos al Museu de Calella.
Net i Polit us ofereix el temps.
Acabarem, com sempre, l'informatiu amb la previsió meteorològica que ens espera de que ara aquestes pròximes hores ha anunciat també un canvi important de la situació a mitjans de setmana. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment comencem aquesta setmana amb un temps tranquil. Avui dilluns, domini del sol durant tota la jornada. Algun núvol prim pot aparèixer, però poc important. I amb temperatures que aquesta passada nit han baixat pel que fa a les mínimes respecte a la nit anterior, el mateix faran les màximes, que quedaran al voltant dels 16 graus allà on més pujaran. Un ambient de tardor, però sense massa complicacions, tot i que parlem de canvis importants de cara, sobretot a mitjans de setmana. Hi ha una pertorbació cap al sud-oest de la península Ibèrica que es desplaçarà fins al sud de les Balears i aleshores ens afectarà amb temporal de vent marítim i de pluja, que tindrem sobretot de cara a dimecres i dijous, tot i que demà ja ho notarem. Demà el vent ja s'anirà reforçant a mesura que avanci el dia. Una jornada, per cert, demà força freda, ja que baixaran més les mínimes i les màximes quedaran més curtes també, a conseqüència de l'augment de la nuvolositat que tindrem ja durant el mateix matí. Pel que fa a la possibilitat de precipitacions, demà, com a molt, a última hora del dia es podria escapar alguna goteta, però poca cosa. Serà dimecres, quan les pluges seran generals i localment intenses, amb alguna tempesta aquí a la comarca. A banda del temporal de vent, vents que superen els 70 km per hora del nord-est, i marítim, amb maregassa i àrees de mar brava durant la recta final del dimecres a tota la costa maresmenca. Per tant, molta precaució perquè el temps es complica i força a mitjans de setmana. Un canvi que començarem a notar ja demà a la tarda.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
15 segons i arribarem a la 1:23. Acabem aquí l'Infomigdia d'avui dilluns. És 2 de desembre i tornarem amb més notícies demà a la mateixa hora. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web radiocalella.cat. Naomi Esteve, fins demà.
Fins demà.
Recupera l'Infomigdia a radiocalella.cat.